punt de la crònica internacional. Arribam a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
Assabentats del que passa a Balears i al món, continua l'equip de guàrdia.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Una bona forma d'invertir els temps d'oci és fent una excursió.
Revisió d'arxius.
Una idea que te vàrem donar en el programa entre avui i demà és anar a la cova de les dues boques.
Play.
Que és la paraula polisèmica d'aquest programa i és una paraula que avui també ens durà d'excursió, concretament a la cova de ses dues boques dins terres de Son Moragues de Vall de Mossa, Mallorca. Ens guia Joan Carles Palos, director de Fita Fita. Això sí, ja ens posa sobre avís. És una ruta complicada, només apta per excursionistes experts.
Hola, i de parlant de boques, la cova de ses dues boques a Vall de Mossa. És una cavitat que se troba en els penyals de Ponent, de la muntanya de Sant Moragues, des del Pla del Pouet cap a la Torta, just en aquells penya-segats que miren damunt la possessió de Sant Moragues, hi ha precisament aquesta cavitat a mitjan coster. És un itinerari complex. Està dins una canal molt empitada, i té molt de rost, el poc camí que hi havia ha desaparegut, molt llenegadís, i tant si vas per alt com per baix, és realment complicada. S'ha de saber on és, per tant, també és un altre itinerari d'aquest per experts en muntanya, però, evidentment, l'experiència de la cova de les dues boques és sorprenent. Dues boques, una per allà on entres i l'altra per allà on guaites damunt de la contrada Vall de Mucina. No? És un mirador excepcional, és un lloc realment espectacular, perquè quan surts a la boca exterior tens, com aquell que diu, els peus que te pengen damunt el buit, però tens una perspectiva meravellosa de tot el Pla del Rei, del voltant de Valldemossa, tant Som Moragues com les possessions de Sant Mas, que també guaiten damunt la Marina, és aquella esplanada gran que s'obre del poble cap a la mà, i és realment un lloc que emociona, no? Que quan per qualsevol excursionista expert li agrada pegar-hi un bot qualque vegada. No? Però bueno, ja ho dèiem, és una cova que requereix un cert coneixement del territori i després també un cert coneixement en matèria senderística i de progressió vertical, no d'escalada, però sí d'anar per llocs molt, molt rots, molt verticals, i que t'has de ferrar un poc.
Morena boca de oro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai, não vai, ginga morena, cai, não cai, samba e me desacata.
I una cosa més, han dit estar en el Pla d'Espouet, que és un indret que s'hi accedeix des de Valldemossa, darrer camp de futbol, el carrer de Ses Oliveres, per allà on agafes el camí que surt de Sant Gualt, passes Portell de Sant Moragues i per la Font de la Beurada puja en el Pla d'Espouet. Tot d'una hi entres, a l'esquerra, tens el camí que va cap en el mirador de la Torta, que és un d'aquests miradors que l'arxiduc va construir en aquell entorn a partir de 1883, que és quan compra la finca. El camí continua més enllà del mirador i és allà on acaba, on si m'anem cap a el penya-segat, deixarem un costat algun coll de caçadors enfilats, que cacen tors enfilats, i doncs, si seguim fins a el penya-segat, veurem a la dreta a l'inici del pas que baixa cap a la cova de les dues boques. Ja deia, és una excursió només per experts, perquè requereix un cert coneixement i una certa perícia en la progressió per determinades zones un poc delicades.
Entre avui i demà tornarà dimarts en el seu horari habitual, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és cultura.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid, a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Equip de Guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
Enguany se commemora el centenari del naixement de l'escriptor Blai Bonet.
Inici de recerca d'àudio.
Tentol se va fer ressò de la reedició de Azaldama, que significa camp de sang.
Àudio localitzat.
I avui, la companyia del filòleg Nicolau Dolç i de l'editora Maria Buigues.
Com sobre l'arbre sec i la terra eixuta, cau la pluja en ple estiu. Voldria que les paraules arribassin ací. Quatre rius de sang, terra polsosa i vella, corral ple de baralles entre els que es diuen germans, és el que hem trobat. Una por immensa.
Azaldama és una novel·la clau a la trajectòria de l'escriptor mallorquí Blai Bonet, que acaba de tornar a les llibreries gràcies a Club Editor. Publicada originalment el 1959, just després del Mà, Azaldama és de les obres més originals i personals de Bonet, amb un títol que prové d'un terme bíblic que vol dir literalment camp de sang, el lloc que, segons l'Evangeli, es va comprar en les 30 monedes de Judes. Una imatge que, de fet, recorre tot el llibre. La versió que acaba de publicar-se en cura filològica de Nicolau Dolç restableix el text tal com Bonet el va escriure a partir dels mecanoscrits originals, respectant formes dialectals i castellanismes que van ser rateats o corregits en edicions anteriors per un criteri normatiu que no sempre reflectia la veu de l'autor. Una obra que calia recuperar i que volen comentar en profunditat amb el curador, en Colau Dolç, i l'editora Maria Boies.
En profunditat.
I us ho poden saludar perquè Nicolau Dolç ha vingut aquí als Estudis d'IB3 Ràdio. Com estàs?
Estic molt bé, molt content de ser aquí.
Benvingut, nosaltres també, que ja fa dies que t'anaven darrere, que tenim moltes ganes de parlar d'aquesta novel·la, que també n'has tingut cura, com ja ho has fet en altres ocasions.
I he passat molt de gust.
I sobretot per encetar ja aquest any Blai Bonet, que mos fa molta il·lusió, sí, i del qual se'n faran moltes activitats, com ara sí, aquesta publicació d'aquesta Azaldama, d'aquest llibre que, com deia en Xisco, es va publicar originalment el 1959 i que ara l'editorial Club Editor ha reeditat. Així que també saludam Ana Maria Boigues. Maria, com estàs?
Bona tarda, molt contenta de sentir-vos.
Nosaltres també, moltes gràcies. I Colau, començant per tu, com ha estat la reedició d'aquest llibre i sobretot poder recuperar això que deia en Xisco de l'original, de tot el text, tal com l'havia escrit en Blai Bonet?
Mira, aquí hi ha primer la invitació d'Anna Maria Boigues, de Club Editor, que la tenim avui, que va ser una invitació doble a editar Mister Evasió i Azaldama. Jo amb ells, gràcies també a Anna Maria, que m'hi va convidar, ja havia fet Judes i la Primavera, ja havia editat Judes i la Primavera. I després me va venir aquest doble encàrrec de Mister Evasió i Azaldama, però jo crec que va ser una idea molt encertada d'Anna Maria de no treure'ls tots dos, tot d'una, junts, amb un volum doble, perquè de fet són dues novel·les que són diferents i parlen d'èpoques diferents. I haver esperat Azaldama en guany, que és l'any Blai Bonet, la mar de bé. I després una altra cosa que has dit, la restitució de l'original. Aquí no és una simple aventura editorial, això és... han de tenir molt de coratge. No jo, que al cap i a la fi m'hi juc una cosa que bastant magra, que és la meva fama, sinó l'editora. Perquè per un editor no és fàcil cedir a les expressions del filòleg que ho ha preparat i dir, no, vinga, trens originals sense corregir. I es colofó d'aquell llibre, es colofó, que ho diu tot, i això és mèrit d'Anna Maria.
És així, Maria.
He de confessar que el colofó, si no recordo malament, és mèrit del David Montserrat, membre de l'equip de Club Editor. I he de dir també que és una de les coses més divertides i agradables i interessants, i també crec un bon homenatge al Blai Bonet, que sigui Nicolau Dols, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que reivindica les formes impures en l'estil d'un autor consagrat i meravellós. Mm. És a dir que això també ha estat una festa a l'editorial, de poder agafar-nos al braç del Nicolau Dols per fer aquest treball.
Hi havia un punt que a mi me posava molt nerviós, i és que jo quan vaig llegir... No llegint a Saldama, Saldama l'havia llegida quan estudiava. Quan vaig manejar el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que és la joia de la corona de l'Institut d'Estudis Catalans, quan fèiem normativa, i cercava coses... I me deia en Blai Bonet, i dic, que estrany que en Blai Bonet escrivís així. I després va sortir el tema. Clar, com podem fer un corpus si en el final els textos que hi posam no són els textos dels autors, sinó els textos de correctors hipervitaminats, si m'enteneu, que... No podia ser. Però anem a la substància, perquè abans he dit escolofó, i escolofó no l'han llegit, i el llegiré perquè són res, dues línies. Escolofó diu: aquesta versió de Saldama s'ha estampat l'hivern de 2025 i és la reproducció més fidel del manuscrit original que va mecanografiar i corregir Blai Bonet el 1959. Si ha vist la llum així... és per l'esforç inaudit de contenir la mà correctora i de sotmetre la tendenciosa mania de ficar-hi cullerada dels editors. Això és una declaració d'amor a la literatura.
I a tu també, perquè has deixat passar molt de barbarismes o castellanismes.
Els he deixat aposta, perquè això no és un escrit administratiu. Això és... una novel·la, i sobretot a una banda de postfaci ho he escrit. No volia insultar ni l'intel·ligència de l'autor ni l'intel·ligència del lector. Jo no he de preparar un text perquè sigui agradable, perquè no saltin les alarmes, ui, això és un castellanisme. No, precisament està posat a posta tot això, reflecteix la llengua d'una època, bé està.
I tant.
No, i que també en la reforma ortogràfica i sintàctica de tota casta que heu fet des de l'Institut d'Estudis Catalans, és que ara ja hi ha molt de llibres que han quedat molt antics. Per tant, que també són reflexa d'una època concreta. Per tant, que aquest tornar encara a un antigó més primigènia no és cap drama.
L'ortografia sí que està arreglada, perquè l'ortografia, ben bé, escolta, t'ho pot llegir de la mateixa manera que se va escriure en veu alta. Ara, el lèxic i la sintaxi, així talment com era, i ben bé, n'estic ben content d'això. Me poden retreure moltes de coses, però aquesta, si la me retreure, encara me fan feliç.
Un llibre, Colau, que es va escriure, no simultàniament, però així el mateix temps que es va escriure al mà, i quan tu expliques en aquest epíleg on... clar, jo també tenia de professor de llengua, no sabia que també eres tan gran historiador de la literatura. Jo he pres aquí quatre notes gràcies a en Colau Dols. Ara me sap greu no haver-te tingut de segle XX, que hauria estat meravellós, també.
No me n'hauria sortit.
Expliques que aquesta novel·la s'havia de dir El Mà, i que després hi havia com un canvi de títol, no se sap ben bé per què, m'ho recontes tu, però com pot ser que una novel·la mítica d'en Blai Bonet com és El Mà no s'hagués de dir El Mà i aquesta s'acabi dient a Saldama, que no és una paraula precisament gaire comuna.
Com els més grans creadors de la literatura universal del segle XIX i XX, sobretot, Blai Bonet estava enamorat de la figura de Judas. I aleshores això de Saldama, que efectivament ho has dit molt bé, és aquell camp que varen comprar i que era per enterrar estrangers, que no eren jueus, que era l'únic que podien dedicar les 30 monedes que havien estat al preu de la vida d'un home. Aleshores, aquest nom, Pan Blai Bonet, era summament atractiu. I què fa? Ell pensa posar a Saldama a lo que després va ser El Mar. I, de fet, en aquest li pensa posar no El Mar, sinó El Silenci i El Mar. que és una... És, perquè hi ha un fragment que és dels millors, cercau-lo, que diu... un fill és com un mar. Que és això, que és sa mare del protagonista que en parla. I és preciós. I després el silenci i el mar. Quan diu el silenci, és que el silenci és la base d'aquesta novel·la. Si llegiu El silenci de Endo, la novel·la de l'autor japonès, del novel·lista japonès Endo, que se diu El silenci, precisament, també hi trobareu una transposició de Judas. El silenci, la traïció de silenci, tot això és aquí de dins. El protagonista d'aquest llibre és el silenci.
Maria, amb Basaldama ja teniu quatre novel·les a Club Editor, tres... anava a dir retocades, corregides, editades per en Colau, Judas i la Primavera, Mister Evasió, i aquesta Saldama, i també teniu el mà en la versió també original, cosa que això permet que llegim Blai Bonet amb uns altres ulls, també gràcies a aquesta tasca que heu duit a terme des de la teva editorial.
Mira, el mar té una història diferent, per això, perquè en realitat és que cada un d'aquests llibres va tenir la seva trajectòria. El que em sembla important és de dir que realment és un viatge de l'un a l'altre, perquè això que estava explicant el Nicolau dels títols que transiten de l'un a l'altre, que de vegades et pot ser molix quan llegeixes cartes de Blai Bonet, perquè anomena una novel·la i et penses que és una i en realitat és una altra, és realment també un viatge, una exploració que té al mateix temps sempre un pinyol o un cor enormement estable, que seria aquest camp de sang de Saldama, però que és també el d'aquests joves del mar que es troben tancats en un sanatori on en realitat s'estan morint i ho saben al mateix temps que s'estan despertant de la vida, i molt especialment el desig, el sexe i a la religió, tot això unit. I en el cas del mar és un cas molt curiós, perquè és una novel·la que el Blai Bonet havia escrit quan tenia 20 anys, de la qual deia, quan era vell, amb tendències una mica mitòmanes, que havia arribat a fer 800 o 900 pàgines. La realitat no és aquesta, no en feia ni 800 ni 900, però era una novel·la abundant, era una novel·la prolixa. Què va passar? Que la va presentar a un premi, que una de les bases, el premi, l'únic premi de l'època en català, que una de les bases era que la novel·la no podia superar les 300 pàgines. Per tant, hi va haver una compressió de la novel·la, compressió que, d'altra banda, no va ser feta per Blai Bonet, sinó que va ser feta pel seu editor de l'època, que era Joan Sales. Aleshores, si vols, el mat és una novel·la que va tenir una història molt particular, perquè, per una banda, s'ofreix un veritable cataclisme geològic que fa saltar certes parts, que comprimeix molts personatges en quatre, finalment, etc etc. I, en canvi, això que explicava el Colau del canvi de la veu de l'autor, el que és impressionant és que l'expressió de Blai Bonet, és a dir, la seva puntuació, el seu lèxic, la seva manera de dir, la seva manera d'expressar, que és aquesta barreja d'extraordinari refinament poètic i al mateix temps de veus i vocables i expressions que pots imaginar en boca d'analfabets. És això, és aquest monument, és aquesta explosió expressiva. Això no ho van edulcorar, no ho van tocar. I, per tant, en realitat, l'original del mar encara no l'hem publicat, i és, t'he de dir, un tema de conversa sens fi que tenim des de fa uns anys els de l'equip editorial, i que un dia o altre haurem de fer el pensament. El que passa és que fer conviure formes molt diverses de les obres arriba a marejar el públic, i aquí hi ha coses que hem d'acabar d'estudiar. En tot cas, són pretextos, i això és la cosa molt bona, són pretextos per nosaltres, des de dins de l'editorial, per estar permanentment bussejant dins d'aquestes aigües de l'obra de Blai Bonet, que realment t'he de dir que és de les més fascinants i de les més personals i de les més originals. És d'aquestes obres que et fan entendre la noció d'originalitat quan parles d'una obra, i que tenen una capacitat d'expressió i una mirada, molt especialment, una mirada sobre el món que no s'assembla a cap altre, i això és una meravella.
Heu sintonitzat Iveta Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb Colau Dols, curador d'aquesta nova edició de A Saldama, publicada per Club Editor, i Anna Maria Boigues, l'editora d'aquesta editorial. T'agrades que això que has dit del mar, perquè jo quan la vaig llegir en 20 anys no la vaig entendre, me pensava que era un tema meu de no arribar-hi, que també pot ser, però ara que Anna Maria ha dit que hi ha coses que estan rateades, ara entenc, perquè jo vaig agrair molt a en Villaronga que ha fet la pel·lícula, perquè en la pel·lícula i el llibre vaig acabar d'entendre una mica de què anava tot plegat, cosa que no passa en Basaldama, perquè sí que es d'un accés una mica més senzill, al man contents allò que Blai Bonnet està contant. No sé si, Colau, ara que celebram aquest centenari, a Saldama seria una molt bona porta d'entrada a la literatura de Blai Bonnet. Si ara qualcú que no l'ha llegit mai diu, escolta, jo m'agraden els autors quan fan l'aniversari, i en guany diu, ha arribat el meu any Bonnet, a Saldama seria una molt bona, seria una bona porta d'entrada a la seva literatura?
Jo crec que sí, que qualsevol de les seves novel·les, segurament el mar és difícil, i si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, també és difícil com a, per un autor, per
tant,
un lector.
Per tant, en Colau, que és un home políticament correcte, m'ho està indicant que han d'anar per Mísera Evasió, Judes i la Primavera o Saldama.
Ara ho has entès?
És a dir, si això fos la piràmide de Maslow, a la base hi hauria aquests tres llibres.
Sí, està molt bé, però tot i que a Saldama és una novel·la accessible, no és una novel·la que comença a escriure aquí i acaba aquí de sa. Aquí hi ha tècnica, hi ha assajos.
Molt, i originalitat, tècnics, no? Perquè aquesta de veu...
Sí, canvis de veu. Mm-hmm. Això jo trob que la fa molt bona. I a part que hi ha els grans temes. Aquí hi ha els grans temes. Quan t'he dit que hi ha el silenci com a gran tema, mm-hmm, és el silenci no de Judes, sinó de Pere, en ses negacions, no? I se veu claríssim, ja ho he explicat, en es postfaci hi ha un ocell que canta i hi ha un home que se sent responsable, que se sent culpable perquè no ha fet res davant d'una injustícia. Aquest és el gran tema del nostre temps, és que qui és que no s'hauria de sentir culpable per tot el que passa? I nosaltres, no perquè no en siguem autors, sinó perquè no fem res per aturar-ho. Això és aquí, eh? Això és aquí. Aquí també hi ha l'estrès posttraumàtic. Jo ara cada vegada que veig una sèrie de televisió me surt l'estrès posttraumàtic. Aquí hi ha un magnífic d'això d'estrès posttraumàtic. I hi ha dos descarrilaments de trens... que voleu de més actualitat, ja ho tenim. Mm-hmm.
És que les obsessions de Blai Bonnet...
Sí, no, i les obsessions de Blai Bonnet hi són sempre, perquè parla d'aquests grans temes i en parla a la seva manera, amb molt de símbol religiós. Mm-hmm. És un llibre religiós, aquest. És un llibre religiós en religió de relligar-se de gran paraula. No és un llibre de beateria, no, al contrari. No? En aquest sentit, és un llibre que hi pot haver, se pot llegir des d'una profunda espiritualitat també, però no d'una espiritualitat convencional, sinó de l'espiritualitat d'en Blai Bonnet.
Clar, parlaves d'aquest personatge, d'aquest Andreu Cruz, que coneixem a partir d'allò que explica Altri, també és la crònica una mica de la destrucció d'una persona, de com aquests silencis dels quals parles, aquesta omissió, m'ha recordat en això de por omisión, por acción, és a dir, m'ha recordat quan jo anava a l'escola de monges, que també està molt bé, haver tingut una mica de cultura catòlica per entendre i llegir segons quins textos. Clar, també com no va fet... fa que després siguis d'una altra manera i mos demanam a vegades com arribam a certs moments i que tothom, en un moment determinat, pot actuar de la manera que no mos esperam. I aquest llibre és un gran exemple, o el manco, allò que intenta explicar Blai Bonnet, és com qualcú pot arribar a certs límits quan el punt de partida era totalment diferent.
La construcció del protagonista, del personatge principal, és magistral. Així com ho fa en Blai Bonnet en aquest llibre. I jo crec que això tothom ho pot entendre i a tothom li pot dir moltes de coses. A Saldama és una novel·la magnífica. Ara jo podria dir, A Saldama és una gran novel·la de postguerra de la literatura catalana. No. A Saldama és una de les grans novel·les. Sense afegir res darrere, de la mateixa manera que dic avui, aquí, que són les 7:23 de dia 17 de febrer, que Blai Bonnet és un dels grans autors. Sense cap complement del nom limitador darrere. És un dels grans autors.
tot i que ja sigui per un tema d'extensió de lo que és el corpus de la literatura catalana, jo record que a mi l'institut no me'l varen presentar, i fins que vaig arribar a la facultat no me va sortir a un tema, i tot i així jo no vaig llegir aquest llibre de Blai Bonet quan vaig passar per filologia. És un autor que és important, com tu dius, és capdalt, és una gran novel·la, però tampoc és que li haguem fet gaire cas. No sé si aquest centenari ve a resoldre, en certa manera, una mica aquest greuge que tenim amb alguns autors, sobretot nostrats, que han passat desapercebuts perquè sempre mos feia llegir Llorenç Villalonga, que Bearn està molt bé, però hi ha més vida més enllà de Bearn.
Hi ha més vida enllà de Bearn, tot i que Bearn està molt bé, també, si vols...
Per cert, Colau, que tu encara ets professor del departament, ara no m'agradaria obrir un melonarro i tenir problemes, que les assignatures de literatura del departament de filologia catalana són meravelloses i els professors un 10, però és cert que per un tema d'extensió i de corpus Blai Bonet ha passat molt desapercebut.
Jo faig fonètica i fonologia, però bé...
No, però m'has entès que jo te defens perquè ets a tenir, sí. Però és cert que és un tema en el que mai vàrem arribar.
Tot això ha anat canviant i el pla d'estudis actual és molt més flexible i hi ha moltes, moltes més coses. Però has tocat una cosa que a mi m'agrada molt.
M'ha agradat ara, en poques paraules m'has dit vell. Que està...
Ara imagina't jo.
Que està molt bé, però...
Bé, idò, la relació entre en Blai Bonet i en Villalonga no va ser mai bona. I en Villalonga se mirava en Blai Bonet amb autèntic terror. Tenia por d'en Blai Bonet, tant que quan va sortir, no aquest llibre, sinó Judes i la Primavera, que és el 63, en Villalonga escriu en Porcel i li diu, mira, en Blai Bonet ha tret aquest llibre, i diu, ara no és hora d'escriure una altra mort de dama. I que això deu ser l'elogi més gran que pot fer un autor a un altre autor, però en Villalonga, que era molt intel·ligent i era psiquiatre, aquí va tenir un lapsus freudià com una catedral. Va dir, aquesta persona acaba d'escriure la meva obra mestra, ai, ai, ai. No? És això. Però per què és important en Blai Bonet? Per què és important dins el nostre cànon? Si és que hi ha d'haver un cànon explícit, jo crec que no, però implícit sí que hi és. És important perquè en Blai Bonet comença a escriure l'any 1942, quan va fer 16 anys, que era seminarista, i acaba d'escriure el 1997, que és quan se mor. I en aquests 55 anys no deixa d'escriure i passa per un caramull de corrents estètics diferents, per un caramull de tendències i estètiques de sa literatura. I fa aquestes 5 novel·les, fa tots els llibres de poesia, fa una obra de teatre, es va per a CV, i després fa els dietaris i fa altres coses menors. És un autèntic polígraf i ho fa amb una enorme qualitat sempre. En Blai Bonet és un dels grans.
Maria, tu com a editora, el públic ho reconeix així, té ganes de llegir Blai Bonet, el teu públic?
Mira, per una banda, El mar és una novel·la que des del moment en què es va reeditar, des del moment en què la vam reeditar el 2008 o 2009, una cosa per l'estil, és un long sell, és una novel·la que l'anem reimprimint periòdicament, que s'ha traduït a una mitja dotzena de llengües en els últims 15 anys, és a dir, és una novel·la que està perfectament viva, cosa que denota un interès espontani, perquè no és tampoc Blai Bonet un autor que sigui recordat permanentment, com bé dèieu, ni a les escoles, ni a les universitats, ni encara menys, diguem, en la vida cultural, diguem, dirigida al públic ample. Però té aquesta força. És una novel·la que per ella mateixa és un imant. Les altres novel·les estan per descobrir. Encara és petit el públic que ha entrat a Judes i la Primavera, el públic que ha entrat a Mister Evasió, i el públic que ha entrat a Saldama, i si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, és una novel·la que va reeditar Dia, jo no sé quina és la seva trajectòria, però ajudaria que ha de ser similar. Per tant, és tot un paisatge molt unitari i al mateix temps sempre nou i sempre sorprenent que està per descobrir. I és dels veritablement més, com t'ho diria, més transformadors i més exaltants que pots llegir en la nostra llengua. És un dels grans, i estic totalment d'acord amb el que diu el Colau, sense posar-hi restricció de cap mena. És un dels grans, i té coses que, d'altra banda, recorden molt una certa manera de fer literatura, que era la de la Rodoreda, que és de manera central, de manera obsessiva, de manera constant, com la vida mateixa, i abocant-hi tot el que tenia de millor aquell home. I realment és d'aquests casos en què la vida d'un autor es converteix en un present que ens fa, en el present que ens fa d'un conjunt d'obres de poesia, de novel·la. Els mateixos dietaris tenen coses que són inoblidables. És a dir, és realment una cosa que s'ha de descobrir sencera. Aleshores, quin és el problema que tenim? I ara la meva perspectiva és més aviat principatina, que és que, ens agradi o no, una llengua literària marcada per la seva arrel, com és el cas de la de Blaibonet, la trasllades al Principat, i hi ha una certa barrera. I aquesta barrera les vença. Mm. Aquesta ha de ser la nostra feina ara.
És fer-ho així.
I aquest any, Blaibonet, esperem que serveixi per això, per rompre barreres i sobretot per difondre l'obra de Blaibonet, que, com deia en Colau, és immens, universal i fantàstica.
Nosaltres estem orgullosos de moltes de coses. Estem orgullosos de la serra, que no l'han fet nosaltres. Estem orgullosos de la Seu. Estem orgullosos de tantes coses. També hem d'estar orgullosos d'una obra literària com aquesta.
Mm-hmm. I doncs que podem... Sí, Maria.
Si puc afegir una frase, sí, just sí. Una molt breu, que és perquè em sembla que és una cosa que és important intentar també veure el pinyol de tot això. Jo conec molt pocs autors que hagin estat capaços de transmetre fins a quin punt un ésser enormement sensible i refinat pot ser al mateix temps capaç de la pitjor de les crueltats. I això són els personatges de Blaibonet.
Sí, senyora.
Uh-huh. I si no, llegiu a Saldama i us sabreu.
És ben necessari. Llegiu a Saldama, llegiu Blaibonet, enamorau-vos de Blaibonet, enamorau-vos en general de la literatura i de la poesia.
I no hem xerrat de la relació amb sa mare i tot el truc que hi ha, que també és una de les obsessions amb Blaibonet.
Sí, sempre. Està molt bé. Sí. Però és que hi ha moltes coses per descobrir. No és una novel·la llarga, però és una novel·la plena.
I tant. I de Maria Boigues, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I bon
a vosaltres.
Any,
tenim pendent una pròxima sessió dedicada a la taula Camilla de Blaibonet.
I tant, quan vulgueu. Almenys si veniu a Mallorca qualque dia i aprofitam i li dedicam el programa també. Gràcies.
I Nicolau, a vosaltres.
Gràcies, sí. Nicolau Dols, com sempre, moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres, ben content amb vola.
Enhorabona per aquesta cura i que la puguem gaudir tots.
Gràcies.
Vinga l'arxiu.
A Saldama pot ser una bona recomanació per llegir durant la Setmana Santa.
Escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament, o totes dues coses. Parla'm sempre, que vull versos i paraules per omplir-me aquest tros de soledat. Enverina els camins secrets del cos. Agafaré les lletres que m'envies i em faré una flassada colorida. Encara tinc aquella por del fred que em recorre la pell, el fred que ve de dintre, d'algun dolor ofegat que encara ignoro. Que em quedi pintaré grafits estranys per les parets del somni, i així podré ofegar aquest buit de tu i el buit de mi i el de la terra molla, que s'he vençuda sota els peus de fang que no m'aguanten. Agafaré les lletres que m'han vist i em faré una flassada colorida. Encara tinc aquella por del fred que em recorre la pell, el fred que ve de dintre, d'algun dolor ofegat. ofegat que encara ignoro. Flaçada colorida, encara tinc aquella por del fred que em recorre la pell, el fred que ve de dintre d'algun dolor ofegat que encara ignoro. Agafaré les lletres que m'han vist i em faré una flaçada colorida. Encara tinc aquella por del fred que em recorre la pell, el fred que ve de dintre d'algun dolor ofegat que encara ignoro.
IB3 Ràdio és diversió. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Equip de Guàrdia.
Moment per conèixer patrimoni de les Balears.
Revisant catàleg.
En concret, el castell i l'Almudaina d'Eivissa.
Consultant base de dades.
Així mos ho explicaven els nostres companys del dia a Eivissa i Formentera.
Play.
Idò, com fem almenys una vegada al mes, ens endinsam a Art i Part, l'espai on miram Eivissa a través del patrimoni i de la història de l'art. I, com sempre, ho fem amb la historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó. Bon dia, Matilde.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Avui na Matilde ens acompanya en una visita a un dels espais més emblemàtics de la ciutat d'Eivissa, un lloc que durant molts anys ha estat tancat i que ara ha tornat recentment a obrir-se al públic. L'altre dia, de fet, vam estar allí fent el programa, però falta va parlar-ne només d'art. Matilde, de quin lloc estan parlant avui?
Pues vamos a ponernos en situación con una música primaveral, que justo esta semana empieza la primavera, para hablar hoy del castillo y la Almudaina de Eivissa. Es un lugar muy especial porque en él podemos observar más de 2.600 años de arquitectura y de historia del arte, desde restos fenicios hasta intervenciones artísticas contemporáneas.
Y cuando visitem aquest espai, ¿quin tipus d'arquitectura es la que hi trobem principalment?
Pues fundamentalmente encontramos arquitectura defensiva, porque es un castillo, ¿no? Responde al modelo fortaleza situado en un punto elevado, pensada para controlar el territorio y proteger la ciudad. Como era el sitio donde se podía defender mejor, todas las civilizaciones que han llegado a la isla se han instalado allí. Por eso tenemos restos de tantas civilizaciones diferentes. Además, el castillo y la Almudaina estaban separados por una muralla interior. pensad que no es lo mismo, ¿no? El castillo es la parte militar y la almudaina era el espacio civil, donde luego vivía el gobernador. En realidad estamos hablando aquí de un compendio de diferentes épocas y diferentes edificios. No es un único edificio siglo XII, no estamos hablando de eso, son diferentes edificios de diferentes épocas.
I quan es van fer les obres del Parador també van aparèixer moltes restes arqueològiques. Quins són les més interessants des del punt de vista històric i artístic?
Pues las excavaciones han sido muy importantes porque han permitido documentar las primeras fases de ocupación de la Acrópolis de Ibiza. Se han encontrado restos fenicios muy antiguos del siglo VI antes de Cristo o finales del siglo VII. Y cuando hablamos de Sakaleta, del programa de Sakaleta, hablamos de que Sakaleta de un momento dado se abandonó y se fue la gente a Dalvila. Pues ahí es donde se instaló. Entonces son estructuras urbanas de casas y calles y están... tienen diferentes restos en diferentes partes, pero si vas al patio de armas, perdón, ahí están los restos que se puede ver, una calle y se puede ver unas casas. Sí, sí. Elementos. Luego tenemos elementos defensivos como la muralla púnica, había trozos de muralla púnica, datada entre los siglos 3 y 4 antes de Cristo. Hay restos de muralla árabe también y torres. Y uno de los hallazgos más interesantes. Pues hemos hablado de momento de arquitectura defensiva, pues vamos a hablar de arquitectura religiosa, porque uno de los elementos más importantes es los restos de un templo romano. O sea, por eso ya vamos colocándonos, ¿no? Todos se han colocado en el mismo sitio, todos deciden que es el sitio perfecto para defender la ciudad, y entonces primero los fenicios, restos púnicos, y luego tenemos restos romanos. Además, han aparecido numerosos restos cerámicos en diferentes catas, y ahí han encontrado... ánforas púnicas del siglo 3 y 2 antes de Cristo, restos cerámicos tardorromanos, incluso un fragmento de una jofaina turquesa de origen almohade o mudéjar del siglo 13 y luego aparte de cerámicas medievales siglos 14 y 15. Todo esto demuestra que este lugar estuvo ocupado de forma continuada durante más de 2000 años.
Y un dels elements més visibles és la Torre de l'Homenatge. ¿Quin valor arquitectònic té?
Pues esta Torre de l'Homenatge es uno de los elementos más importantes del conjunto, se construyó en el siglo 14. Ya es de época medieval cristiana, porque pensad que la primera parte de la Edad Media era pues musulmana, ¿no? Entonces presenta una planta cuadrangular y está construida con sillares regulares de piedra de mares. En el interior encontramos una estancia que no, de momento no se puede visitar, que es con bóveda y arcos ojivales, que aún son muy característicos de la arquitectura medieval.
¿Dius de moment perquè després es podrà visitar?
Bueno, creo que dijeron que sí, pero habrá que verlo. Las excavaciones han demostrado que debajo de esta torre del siglo XIV había restos de una antigua torre islámica también. O sea que digamos como que es un monumento maravilloso de la historia de la Ibiza.
I també hi ha un edifici molt important dins del conjunt, que és la Casa del Governador. Quines característiques artístiques té?
Pues la Casa del Governador es un poquito posterior, es la residencia de los gobernadores de la isla desde el siglo XVI. Desde el punto de vista artístico es muy interesante porque combina diferentes estilos. Tenemos, por un lado, elementos góticos, si podéis ver alguna ventana con arcos ojivales. Ojivales significa que es arcos apuntados. Sí. Yo siempre digo que el gótico mira hacia Dios, con lo cual todo va para arriba, arriba, arriba. Y luego tenemos elementos también renacentistas, como estos arcos rebajados que están en la zona de la recepción, que han montado unos arcos rebajados, pues estos son arcos renacentistas. Porque así como el gótico miraba hacia Dios, el renacimiento mira hacia el hombre. Y entonces lo hacen a la medida del hombre. Ah, y entonces por eso están ahí rebajados. ¿Qué más tenemos? Estos arcos rebajados se desmontaron en un momento dado, se guardaron y se han vuelto a montar y se han montado al aire, porque antes estaban encrastados en un muro y ahora están como ahí al aire. La verdad es que quedan muy bonitos.
Sí, sí.
Y entonces es un puzzle de diferentes épocas. Y luego, ya para una cosa personal, en la Casa del Gobernador estaban hasta 1972-73 estaba el ejército, ¿vale? Y da la casualidad que el coronel en el año 71 era mi abuelo. Y entonces su despacho estaba en la Casa del Gobernador y hay una habitación que es una suite, una junior suite que es preciosísima y ahí era el despacho.
Ostres, quina casualitat. I hi ha també un espai conegut com la Sala de les Voltes. Què ens pots explicar sobre aquest edifici?
Esta Sala de las Voltas o de las Bóvedas fue construida en el siglo XVI al mismo tiempo que las murallas, ¿vale? Tiene, de hecho, una serie de estandartes que pone Felipe II, porque Felipe II es el impulsor de las murallas, ya lo sabemos. ¿Y qué pasa? Que estos edificios ya están en esa época renacentista, pero tiene una sala que se llama la Sala de las Bóvedas, que es una que está hecha al estilo gótico. Y es como cuando hablamos del retablo, ¿no? Que se hizo a fina en 1503. Yo ya tocaba Renacimiento, pero el retablo es prácticamente gótico. Pues pasa lo mismo, digamos como que no se corta los estilos, sino que se solapan y de repente dices, pues a mí me gusta más el estilo anterior, pues voy a hacerlo en el estilo anterior. Entonces hacen una sala con 9 pilares cuadrados, con bóvedas de crucería que se cruzan en el centro de este pilar cuadrado. Y esto es muy gótico. Entonces tenemos ahí, pues si queremos ver diferentes estilos, pues tenemos este estilo. Ahora continuamos en la segunda parte y vamos a poner otra música para ambientarnos.
També hi ha una pintura de la mateixa època històrica molt interessant relacionada amb Felipe II, veritat?
Sí, en la Sala del Polvorín se expone un retrato de Felipe II de España. Y llegas y es un retrato del siglo XVI, coetáneo a las murallas. Entonces, al mirarlo, digo, este cuadro me suena un montón. Y es igual que un cuadro que está en el Prado de Tiziano Vecello, que es Felipe II con armadura. Entonces, pregunté a los paradores a ver de dónde había salido este cuadro y me dijeron que venía del Parador de Lerma. Uh-huh. El Parador de Lerma se construyó en la época de Felipe III. Y entonces decidieron que este cuadro de Felipe II, que es realmente el promotor de las murallas de Ibiza, pegaba más en nuestro parador. Y ahora tenemos un cuadro que no se sabe si es una copia o una réplica.
Vale.
Pero bueno, tenemos un cuadro que se hizo al mismo tiempo que el cuadro de Tiziano, que no sabe, bueno, yo te sabes si es de Tiziano, yo que sé, ya sería como una increíble. Pues lo tenemos ahora mismo en la sala del Polvorín.
I a més de pintura històrica, també hi ha escultures dins del conjunt.
Sí, en la época en el siglo XVIII se construyeron otras estructuras en el recinto. Y las hizo Simón de Poulet, un ingeniero militar. Y justo en Ornacina hay un San Antonio de Padua que está con un niño y con un libro. Y entonces esta iconografía es muy característica de la escultura barroca. Uh-huh. Entonces lo tenemos allí, pues mira, del siglo es de finales del siglo X, no, desde finales del siglo XVIII, exacto.
I a més de l'arquitectura, el Parador també incorpora art contemporani, no? Com s'ha integrat dins d'aquest espai històric?
Pues tienen un proyecto el Parador increíble, un espacio artístico contemporáneo que tenemos. Grabados de Joan Miró, tenemos esculturas hay una escultura que es muy chula, que es un rostro, ¿vale? Uh-huh. Una cabeza. Y esta obra se llama Under Construction, de Samuel Salcedo. Luego tenemos una Venus de Leo Callard. Unos nadadores que están en la piscina, se llama The Swimmers, de Rodrigo Romero. Hay cuadros de Manu Iranzo, Mar de Textura, Tierra Incógnita, de Nuria. La verdad es que es una preciosidad, es como si estuviéramos en un museo.
Sí,
la verdad. Maravilloso.
Y también hay fotografía artística.
Sí, hay fotografía artística como un tríptico del Cabo Quintrés, de Juan Usle, la verdad. Y otra fotografía de Subirats, también, de Ibiza. La verdad es que es un espacio maravilloso, es una galería de arte contemporáneo dentro de un edificio histórico. Lo han hecho muy bonito, se han sabido fusionarlo muy bien.
I per acabar, pel que fa a la protecció del patrimoni, quin tipus de protecció té aquest conjunt?
Pues el Castillo y la Almudaina forman parte del conjunto histórico de Dalvila, que ya fue declarado de bien interés cultural en 1969. Dentro del conjunto, algunos edificios tienen protección específica, como la Torre del Homenaje, la Casa del Gobernador y la Sala de las Voltas. Además, todo esto forma parte de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Biodiversidad y Cultura, del 1999, o sea que está más que protegido.
Per tant, visitar aquest espai és també fer un recorregut per la història de l'art.
Exactamente, porque en el Castillo y la Almudaina podemos ver arquitectura medieval, elementos góticos, construcciones renacentistas, los orígenes de la ciudad y el arte contemporáneo, todo en un mismo espacio.
Idò, moltíssimes gràcies, Matilde Lladó, per aquest recorregut pel castell i la Almudaina d'Eivissa. Mos trobàvem el mes que ve.
Muchas gracias.
Te record que si vols escoltar les edicions insulars del dia, s'emeten habitualment de dilluns a divendres a migdia. Si estàs fora de la teva illa de residència, pots fer servir la web ib3.org per no perdre't el programa, tant en directe com amb el servei a la carta gravat. Escoltam les notícies mentre recol·locam tot el que tenim preparat per la següent hora. Continua amb la ràdio pública i fes guàrdia amb nosaltres fins les 12.
¿Cómo hacen las olas? Me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda
la playa me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar. Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal. La soledad.